Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bona tarda, són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra. Avui en un dimecres 19 de novembre, més fred, comença ja a baixar les temperatures i és el que calia, no? Massa calor durant massa temps i això, òbviament, afecta a tot, fins i tot al nostre cervell. Bueno, doncs, salutació de qui et parla, la Montse Rodríguez. Avui parlarem de coses importants que hem anat parlant al llarg de la programació de la cadena COPE, com per exemple, quan deixar de conduir i senyals a tenir en compte amb l'edat i crítiques a la renovació del carnet. Tot això ens explicarà d'aquí un moment el company Sergi Tor. Però abans, com sempre, el temps.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Avui hem de dir que demà dijous ens espera un temps més insegur i més núvols. El rebuf entre la tramuntana i el mestral, que bufaran amb ganes sobretot els dos extrems de Catalunya, farà descarregar ruixats entre les comarques de Girona i també de Barcelona. Els haurem de seguir amb atenció perquè la cota de neu quedarà força baixa, poc per sobre dels 600 metres. La nevada s'activarà de manera més clara al vessant nord del Pirineu de cara a la tarda, a pràcticament qualsevol cota. L'ambient serà de ple hivern. I anem ara fins a les carreteres per saber si hi ha algun tipus d'incidència hores d'ara. Des del Servei Català del Trànsit ens informa en Roger Serra. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem aquesta xarxa viària, bàsicament aturades habituals en aquesta àrea metropolitana de Barcelona. Repassem les vies més carregades. A l'extrem sud, autovia A2, aturades ara d'uns 4 quilòmetres entre Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, això en sentit Barcelona, arribant a Sant Feliu, bàsicament perquè hi ha hagut un accident, però a la B23, aquí a Sant Feliu, en principi ja resolt, però també a la B23 hi ha aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Barcelona. A l'extrem sud també hi veiem retencions a les 32, al tram de Sant Boi de Llobregat en sentit sud, és a dir, sortint de Barcelona des d'aquesta autopista del Garraf. A l'extrem nord, com sempre, C58 i C33 carregades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona, i acabem amb la C31, ara aturades puntuals de quilòmetre, quilòmetre i mig, a l'altura de Badalona i en sentit Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Gràcies, Roger. Com sempre, paciència i tranquil·litat a les carreteres. La millor companyia, la ràdio. Per cert, estàs escoltant COPE Catalunya i Andorra. Ens pots escoltar a través de la plana web COPE Catalunya. Allà cliques Barcelona o l'emissora que desitgis. I també ens pots escoltar a través de X i de Facebook, que és on pengem després tota la informació, tots els programes que fem en aquesta casa. I també, important, l'aplicació mòbil és facilíssima. La baixes tant si ets d'iOS com d'Android. Baixes l'aplicació COPE i així, d'aquesta manera, estiguis on estiguis, ens tens ben a prop. Comencem la linterna.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Em vacuno per la mare, per la meva filla i el net que vindrà, per les festes en família i els viatges amb les amigues, per mi i per tothom que estimo. Vacunar-se de la grip i la Covid és estimar. Demana cita a La meva salut a citasalut.gencat.cat o al teu CAP i gaudeix de tot allò que et fa feliç sense posar ningú en perill.
Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
COPE Catalunya i Andorra.
Si sembla violència masclista...
Tu, per què no em contestes? On ets? Contesta'm ja. Què estàs fent? Contesta'm.
És violència masclista. T'escoltem. Truca al 900-900-120. En cas d'emergència, al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Emprendedor, empresario, ¿estás ahí? ¿Necesita cerrar tu negocio, refinanciarlo o gestionar tus deudas? Desde Área Jurídica Global te trae la solución. Llegar a fin de mes es un derecho. Gestionar tu negocio sin deudas puede ser una realidad. Llama al 900-730-906 o en areajuridicaglobal.com. Además, por ser oyente de Radio COPE, tu primera consulta será 100% gratuita.
Vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgranmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Está escuchándonos Quique Sánchez Flores. Las normas de régimen interno en las horas previas a un partido sobre entrevistas, ¿quién las pone?
Bueno, hay un régimen interno que firman los jugadores.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. En Herrera en COPE, cada mañana es diferente.
Os pido una cortita ahí al pie de qué está sobrevalorado.
Los que corren maratones.
¿Te apuntas?
Cuénteme.
Que nadie se enfade, pero para mí lo que está súper sobrevalorado son las croquetas. Perdona.
Escucha a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!,
ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían
¡socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A Espanya no hi ha un límit d'edat legal per a la conducció. Fins als 65 anys, el carnet de cotxe o moto més comuns, que és el tipus B, s'ha de renovar cada 10 anys i a partir d'aquesta edat es redueix a cada 5. Les revisions mèdiques per poder renovar el carnet es fan en centres autoritzats per la DGT. Valoren, entre d'altres, la visió, l'audició i la coordinació motora. Ara, un estudi de l'Hospital de Sant Pau i la Fundació MAFRE valora el procés de deixar de conduir. A més, proposa actualitzar els exàmens, per exemple, que s'instal·lin simuladors que reprodueixin la circulació de manera més fidedigna que els actuals. Avui a la programació de COPE Catalunya i Andorra ens plantegem fins quan podem conduir. Ha d'haver-hi canvis en els permisos i per què ens costa tant deixar de conduir? Sergi Tor, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Ramon Palau és conductor de 80 anys que porta el cotxe per distàncies curtes i, a més, defensa la seva experiència al volant, oi?
Sí, aquestes preguntes que tu acabes de formular en veu alta, doncs, ens ha respost Ramon Palau. Fixa't tu, Des del novembre de 1963, és a dir, des de fa 62 anys que porta el cotxe. Ja des de quan va complir 18 per obligacions laborals, ja va treure's el carnet de conduir i fins ara. Viu a Soses, comarca del Segrià, és una població a uns 15 quilòmetres de la capital Lleida, i sí que ens ha reconegut que a hores d'ara la seva edat li hem posat un límit. No va a grans ciutats, tot i que ha superat la revisió mèdica fa poc.
Vaig fer la revisió l'any passat i me l'han posat per 3 anys, jo. Que de moment bé, però jo noto que, com que jo sóc conscient del com estic, recorridos jo, com que veig jo que domino, però ja no domino prou, pues ja no aniré a Barcelona al cotxe ni a Madrid, no hi aniré.
Entenc. Clar, el Ramon ens ha dit la paraula clau, és conscient de com està, de que l'edat, evidentment, també significa un pes a l'hora, doncs, de tenir tota l'atenció cognitiva i també els reflexes. El Ramon utilitza hores d'ara el cotxe per a desplaçaments curts i per anar a viatges a la costa de Tarragona, i ho continuarà fent. Va amb prudència i considera que el perill de la circulació no és per l'edat, sinó per la forma de conduir.
Si un arriba en aquesta edat i té l'experiència i té coneixement, en sap i conduir una mica el que pot fer, la gent gran no són tan perillosos. El perill és el que es pensa que en sap i no en sap, o pensa que és jove i és gran, m'entens? Si tu saps la edat i saps com estàs, doncs tu saps el que pots fer. I el que no pots fer, no ho fas, no passa res.
Per tant, amb aquest debat de quan podem conduir, recordem que la normativa permet, en aquest cas, que no hi hagi cap mena de limitació, també han de posar les dades de la sinistralitat. La franja a partir dels 65 anys és de la més baixa en la sinistralitat, 65 anys cap endavant. És molt més superior amb la franja jove o la franja mitjana d'edat. També és cert que el volum de conductors i de conductores de més edat és molt més baix. Per tant, doncs, també hi ha aquesta ràtio de la sinistralitat més baixa, Montse.
Sergi, l'estudi de l'Hospital de Sant Pau demana ampliar aquestes proves mèdiques per la renovació del carnet de conduir a partir dels 65. Avui a migdia a COPE Catalunya Andorra, la doctora Elena Vera ens ha explicat el per què, oi?
Exacte, aquesta és sobretot la qüestió, no? Són suficients hores d'ara aquestes pràctiques mèdiques que estem realitzant, aquestes revisions que ens autoritza apte o no apte per continuar renovant el carnet de conduir? Segons aquest estudi de l'Hospital de Sant Pau, considerem que hi ha molts factors a l'hora de determinar si una persona és apta o no per estar al volant. I creu que a banda de les proves motores també s'hauria d'haver unes proves que s'haurien d'amplificar el diagnòstic definitiu. Doctora Elena Vera, a migdia COPE.
Nosaltres el que sí que vam veure és que potser es vivia des de manera més de la persona a nivell individual, es vivia com una falta d'autonomia, la persona més a nivell familiar s'havia de donar més suport a aquesta persona, llavors nosaltres el que considerem és que es podria fer una manera, una avaluació més holística, més integral, que no només es tingués en compte la part motora, sinó que també tingués en compte la capacitat cognitiva.
Per tant, doncs, demana aquest informe que s'amplia, no?, les proves, i que, per tant, hi hagi no únicament una prova determinada, sinó que siguin una miqueta més dures, i també que hi hagi una millor realitat de la situació de cada conductor, no?, perquè, a més, a cada conductor és individual a l'hora de tenir, doncs, una determinada edat, no? El que sí que la doctora Elena Vera considera que hi ha també models de mobilitat que s'haurien d'explorar.
Cert que tenia la bastó. El cotxe ens dona l'autonomia i s'hauria de canviar aquest mite per moure'ns, però una altra cosa que també podria ser útil, i sobretot amb gent d'edat avançada, són models de transport compartit o que s'adherissin a les seves necessitats, que fossin més personalitzat i que donessin també aquesta sensació d'autonomia. No només per la persona que està deixant de conduir, sinó per l'entorn que l'envolta, que també és un factor important.
Hi ha una coincidència, Montse. L'edat no és el perill, sinó la forma de conduir. Parlaríem aquí de l'experiència, també de la pèrdua de reflexes. No sé si tu també, amb l'edat, vas veient que estàs, en aquest cas, amb la teva conducció, perdent facultats o no, Montse?
Home, jo et dic que no és per res, eh? Però jo sóc molt bona conductora, això m'ho diu la gent que puja a mi al cotxe, i ara per ara, toquem fusta, totes les propietats les porto bé. O sigui que espero i desitjo que sigui per molt de temps, perquè m'encanta conduir, eh?
Veus, a mi ja em costa més, eh?
Sí?
A mi ja em costa més. Jo, per exemple, entrar a l'AP7 me provoca molts problemes.
Ja, hi ha molta gent que angoixa i tal. Sí. Però també és normal, Sergi, l'edat no perdona. Gràcies.
Gràcies, Montse. Bona tarda.
Adéu.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Todos los sabores. Disfruta, Don Simón.
A quien madruga, la inspección le ayuda. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social te protege en el trabajo, incluso antes de que surja un problema. Tus derechos nos importan. Si algo no se cumple, denúncialo a través de la web de la inspección. Es muy fácil y además es confidencial. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Gobierno de España.
La Linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sentirme com una colilla con mis labios al fumar. Colgarme de cualquiera que le guste trasnochar. Que inoportuno fue decirte, me tengo que largar, pero que bien estoy ahora. No quiero volver a hablar.
Avui a COPE, Catalunya i Andorra parlem de la geolocalització constant amb l'Ismael, un jove que viu envoltat d'amics que comparteixen la seva ubicació en temps real gairebé de manera automàtica. Una pràctica que s'ha convertit en una cosa quotidiana per a milers i milions de joves i que planteja preguntes importants sobre la privacitat, el control i les relacions interpersonals. Gràcies als telèfons intel·ligents amb GPS integrat i aplicacions com Buscar en l'iPhone o al Google Maps, cada vegada és més habitual conèixer on estan els nostres amics, parelles o familiars en tot moment. La utilitat és evident. Serveix per a organitzar quedades, localitzar algú en un festival o en un lloc concorregut, o fins i tot per a qüestions de seguretat quan tornes a casa de matinada o passes per una zona de risc que n'hi ha i moltes. Com et deia, rere COPE Catalunya i Andorra, avui la Mar Puerto ha escoltat les explicacions de l'Ismael.
Sí, l'Ismael comparteix ubicació en el seu dia a dia amb el seu cercle més proper d'amics i diu que la clau està en saber amb qui ho comparteix. Ell no ho veu com una intromissió, sinó com una manera de saber com està cadascú per saber si podran quedar o no.
Pot servir per saber on estan els meus amics en cas de que, per exemple, vulgui quedar amb un amic, doncs gairebé sempre, abans de preguntar si de quedar o de preguntar on està, ho miro directament molts cops.
No obstant, en el cas de que li demanés una parella, l'Ismael admet que sí ho veuria potser més tòxic. Amb tot, però, seria replantejar-s'ho.
Aquí potser és un tema diferent. Potser aquí, jo crec que és un altre cop el que et dic. És depèn de com ho gestionis, però potser aquí sí que ho veig una mica més tòxic. Una mica més, sí. Jo ho faig servir més d'una manera pràctica. Mira, he quedat amb... Vaig a quedar amb tu aquesta hora, doncs hem quedat ahir mitja, ho invento. I sé que vius aquí, doncs 5 minuts abans d'on hem quedat, miro per on vas i així sé quan he de sortir, més o menys, per exemple, saps?
I és que compartir la ubicació en temps real amb amics s'ha convertit en un fet tan quotidià com enviar un missatge de WhatsApp, tot i que la majoria de joves que ho fan servir utilitza aquesta funció principalment a través de l'aplicació cerca de l'iPhone. La majoria ho activa amb un grup reduït d'amics propers, entre 8 i 10 persones, i el mantenen sempre encès mentre que els motius varien. Saber quan sortir de casa per no haver d'esperar l'altre, comprovar si algú ha arribat bé després d'una festa, estalviar-se, preguntar o simplement curiositat. Però allò que pels membres de l'anomenada generació Z és pràctic i útil, pels anteriors resulta desconcertant. Ho ha explicat Albert Vinyals, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor en Psicologia del Consum.
Els que som d'una altra generació, ja mirem, quan quedem amb algú,
la manera que ho fem avui en dia i com ho fèiem abans, no? Has quedat en un lloc, en una hora, estàs arribant a aquella hora, a aquell lloc, i estàs enviant un WhatsApp dient que estàs anant cap allà, que ja ho sé, ja és a l'hora que has quedat. Doncs clar, si en vez de tenir aquesta manera, que ja ens ho ha canviat la tecnologia, no? El tenir aquesta accés tan constant, si en vez de tenir això tenim la ubicació en temps real, farà que ens sorgeixin les noves necessitats, no? Com la por de veure si un moment no se'n localitza algú, o la voluntat de control dels altres.
Tot i això, Vinyals entén que és fruit del context en què han crescut els joves actuals, però això no treu que hi hagi riscos psicològics. A més, també influeix en gran mesura la inseguretat i els perills que hi ha avui en dia entre la societat.
La sensació de por és molt més gran ara que la gent que s'havia criat en els anys 80, i pensem que als anys 80 teníem una banda terrorista en actiu en el nostre país, teníem tot el problema de l'heroïna, que jo recordo petit, que objectivament era molt perillós, i en canvi no hi havia aquesta sensació, no?, que avui en dia no pot sortir sol el carrer, en teoria.
Els experts assenyalen que aquesta generació ha crescut amb aquestes eines des del principi, però s'ha de tenir en compte que la tecnologia no només respon a necessitats, sinó que també les crea.
Avui en parlem amb el Carles Ruiz, que és professor de Dret i Economia Digital de la Universitat Abat Oliba Seu. Professor Ruiz, bona tarda.
Molt bona tarda.
Ens hem de preocupar per això que està passant entre els joves, la necessitat vital de tenir tots els seus amics geolocalitzats?
La veritat és que és un fenomen bastant estrany. Els que som de generacions anteriors podem assegurar que el que ens agradava era la privacitat, no? Però sí és veritat que cada cop perdem més aquestes esferes de privacitat o d'individualitat per deixar-les al públic i al judici de tothom.
Què busquen realment amb això? Seguretat? Tafanejar? Què busquen?
És una mica de tot. Busquen a vegades en alguns contextos, com poden ser les festes de la nit, poden arribar a buscar seguretat, però sí és veritat que el que els agrada és mostrar. És a dir, viuen en una cultura en la qual han de, en la qual han de mostrar el que fan, com ho fan, on són, què estan menjant, aquestes coses que pengen, no? I per tant també necessiten ja l'últim que els hi faltava, que era mostrar on són exactament en cada moment.
Uh-huh. Quin perill pot comportar aquesta dependència per saber què és el que fan 24/7 els teus amics o el teu entorn, o fins i tot la parella, no? Perquè sembla ser que hi ha molts nois o noies que tenen localitzat el nòvio per saber per on para, no? Allò de, no, estoy en casa estudiando, i resulta que després ha sortit, no? Quin perill, això.
Sí, evidentment, aquí hi ha molts, molts perills. Tenim tant dependències emocionals com ja a nivell psicològic, però també, evidentment, doncs, podem trobar molts riscos legals, inclús que siguem víctimes d'un delicte. És a dir, si saben on som en cada moment, saben que no som a casa i per tant ens poden robar, o saben on som i per tant poden anar a per nosaltres, etc. Per tant, és una navalla de doble fil. Realment, ningú mai havia exterioritzat d'aquesta manera tota la seva identitat, com ho estan fent els joves. Uh-huh. I estem perdent tot l'àmbit de privacitat, d'intimitat que teníem. Llavors, el que ens hem de preguntar és cap on anem i per què estem anant cap aquí. No?
Hi ha una paradoxa, no? Perquè m'imagino que aquesta eina que hauria de donar seguretat moltes vegades genera més inseguretat quan no està disponible, no? O quan cau un sistema, no?
Clar, el tema al final és jo què vull o què estic intentant fer amb això, no? Llavors, moltes vegades el que fan és voler mostrar on són per motius X, però també accedir a serveis a través de trobar-se més a prop d'un lloc o perquè els obliga l'aplicació, no? Però al final, si se'ns cau l'aplicació, si ens entra algú i saben on som, poden controlar la nostra vida. Ja des dels gustos, el que pensem, el que esperem, el que fem, ho saben tot. Per tant, què ens queda? Ja no ens queda res com a individus.
Sí, perquè la tecnologia, professor, ens ha transformat les nostres relacions, no? Ha transformat la nostra manera de relacionar-los. Ja no quedem amb la gent com quedem amb abans de tenir els telèfons mòbils, no? Jo crec que potser és el resultat d'un món, com deia vostè, amb menys privacitat, on les coses estan molt més ordenades i planificades, no? Tot és més meditat per la tecnologia, el que dona menys lloc a fer improvisació, no?
Hem perdut el nord, sincerament. O sigui, jo soc professor de temes de dret digital, innovació, etc. I realment el que veus és que no sé cap on anem. anem a un lloc on la gent ja no relaciona físicament, on hem canviat diametralment de societat. És una societat líquida, una societat digital que busca exterioritzar coses que realment potser no existeixen. Vivim en una espècie de somni que ja apuntaven molts autors en el seu moment en llibres de distopies, no? Uh-huh. Doncs estem en una distopia digital ara mateix.
El problema, potser, professor, és la perversió de l'ús que fem de depèn quines aplicacions, no?
Tota tecnologia té un doble ús. Al final, des del mòbil, que ens pot servir per coses bones, també ens serveix per coses dolentes, i així doncs tota i cadascuna de les aplicacions que podem trobar. El gran problema és com ens enfrontem a aquests riscos de seguretat i també com manifestem aquesta ètica professional i personal en l'ús de les aplicacions i l'ús de les noves tecnologies, perquè jo puc utilitzar Instagram o qualsevol altra xarxa de comunicació per comunicar-me amb els meus amics, però també per stalkejar, per perseguir alguna persona. Per tant, hem de ser ètics en l'ús d'aquestes eines d'intel·ligència i també hem de tenir dosis de front pel que fem, perquè allò queda registrat i hi ha una empremta digital que quedarà allà per sempre.
Clar, perquè jo penso que compartir la ubicació de manera constant és una mica com deixar la porta de casa nostra oberta, no? Nosaltres d'altres generacions deien, intenteu quan marxeu de vacances no penjar les xarxes que no hi ets, treure que algun veí tregui les cartes de la bústia, intentar que algú tregui les plantes, no? Que sembli que hi hagi com moviment, no? D'aquesta manera ens estem exposant a riscos innecessaris.
Ens exposem a riscos que ningú mai havia pogut arribar a plantejar. Llavors, estem en una etapa en la qual, si els joves no els formem, si els adults no ens fem càrrec d'aquesta didàctica cap al jovent, seran les persones més vulnerables de la història.
Doncs sabem què és el que passa. Li agraeixo moltíssim, professor Carles Ruiz, professor de Dret i Economia Digital de la Universitat Abat Oliba Ceu, que hagi estat avui amb nosaltres a la linterna de la cadena COPE. Que passi bona tarda.
Un plaer, moltes gràcies.
La linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, a las 7 de la tarde, 27 minutos, te voy a pedir nada, un segundito de tu tiempo, porque esto que te voy a contar es clave. Con el seguro de hogar de Línea Directa tienes cobertura frente a ocupación ilegal. Sí, para que vivas despreocupado. Y además, si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Así que llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com, porque ese es el valor de ser directo. Así que ahora ya puedes seguir tranquilo. Y nosotros con la linterna de la cadena COPE.
Estás escuchando la linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
La linterna.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, atención con un titular que he visto de uno de los estudios que realizan los amigos de Idealista sobre el tema, obviamente, tratan el tema de la vivienda. Y leía yo que la oferta de habitaciones crece un 20%, mientras que el precio se ha estabilizado en el tercer trimestre del 2025. Pero es que he seguido leyendo ese estudio magnífico de los amigos de Idealista y dicen que el precio de las habitaciones de alquiler se incrementa ligeramente. Y atención, porque la media de España hablan de 405 euros mensuales. Y yo un poco más me caigo de la silla y me da algo. Francisco Iñareta, portavoz de estudios de Idealista. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, río por no llorar porque esto es de verdad...
Efectivamente, es que la situación la verdad es que es bastante dramática, es para llorar.
Pero,
quiero decir,
¿qué ha pasado?
Esto viene provocado pues por la situación de emergencia por la que atraviesa el mercado inmobiliario. Quiero decir, faltan viviendas en venta y eso hace que los precios se disparen, faltan viviendas en alquiler y eso hace que los precios se disparen, y hay muchísimas personas, y no solamente personas, y esto es lo escalofriante, muchas familias que ya solo pueden acceder a habitación.
¡Qué horror!
Y muchas veces ni siquiera eso. Y tú hablabas de los precios de 405 euros a nivel nacional, pero es que si nos vamos a Barcelona, por ejemplo, estaríamos hablando que el precio medio de una habitación es de 600 euros. Y todavía tienes que competir con un montón de gente. Ese es el problema que tenemos ahora mismo en el mercado inmobiliario. No hay producto suficiente, no hay oferta suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un montón de personas, un montón de familias compitiendo por entrar en cada vivienda en alquiler. Muchos se quedan fuera, muchos tienen que acudir al mercado de las habitaciones, y todavía en el mercado de las habitaciones, en ciudades como Barcelona, pues a lo mejor por cada habitación que entra nueva hay 25 interesados, casi 40 en el caso de Girona, 35 en el caso de Lleida, 46 familias o 46 personas contactando por cada anuncio que sale de una habitación en Tarragona. Entonces, es una situación muy complicada y tiene que ver con la falta de oferta disponible. Claro. En el mercado de compraventa sabemos que esa falta de oferta, bueno, se han dado como... hay varios factores que han provocado esta falta de oferta. El primero de ellos es que desde después de la burbuja inmobiliaria apenas se ha construido producto, o sea, se ha construido vivienda en nuestro país. Sí. Han sido muy pocos administraciones las que se han atrevido a desarrollar el suelo y demás. Ahora mismo luego ha habido encarecimiento de los materiales, falta de mano de obra, en fin, se han dado un montón de situaciones, una tormenta perfecta que ha hecho que se retrase la obra, o sea, se retrase la promoción de nueva vivienda. Ahora mismo tenemos un déficit me parece que cifra el Banco de España de 700.000 viviendas, y al ritmo que vamos construyendo, pues bueno, me parece que esto no se va a cerrar nunca, ¿no? Y en el caso del alquiler, que está más relacionado con este mercado de las habitaciones, pues tiene que ver con todas esas políticas y todas esas medidas que se han tomado en los últimos años que han hecho que desaparezca la oferta. Muchos propietarios han decidido sacar sus viviendas del mercado, efectivamente, y muchos las han puesto en el mercado de la compraventa, y otros muchos las han puesto en el mercado de habitaciones que es una modalidad perfectamente legal, pero que no tiene la misma, no se rige por las mismas leyes que se rige por la ley de arrendamientos urbanos, ¿no?
Pero a ver, Francisco, yo te voy a preguntar, claro, hablamos de habitaciones. Claro, uno dice, no, si pago 600 euros por una habitación, ¿cómo es la habitación que tiene?
No, pues es una habitación que en el mejor de los casos es una habitación doble y en el súper mejor de los casos tiene baño incluido. Pero, pues habitaciones como las habitaciones de nuestras casas, de nuestros pisos, de nuestras viviendas.
O sea,
decir,
que la cocina está fuera, el baño debe estar fuera, compartido.
Efectivamente, muchas pues son habitaciones en viviendas compartidas. Efectivamente, depende un poco, de los servicios de los que esté dotada la habitación, pues tendrá un precio u otro. No es lo mismo una habitación simple en el que casi no te quepa un armario, que una que tenga pues baño en suite y además tenga incluido pues la limpieza y el wifi y las plataformas digitales, por ejemplo, ¿no? Pues que evidentemente todo eso se va incrementando el coste. Pero como te decía, la situación es dramática, y lo que es dramático es pues eso, que haya tantas familias y tantas personas compitiendo. Ten en cuenta que nosotros en el imaginario colectivo tenemos esto de que las habitaciones es una cosa casi como de estudiantes o de gente en su primer empleo, y nada más lejos de la realidad. Nosotros estamos viendo cómo de largo ya supera los 30 años de edad en las principales capitales, que es donde se está moviendo este tipo de mercado, ¿no? Fundamentalmente en Barcelona, en Madrid, en Sevilla.
Sí, las zonas más calientes, ¿no? Que es donde
y en Valencia, exactamente, los mercados más dinámicos. Y ya se aleja mucho cada vez más de ese perfil de joven, de estudiante, que deja la casa de los padres para estudiar en la universidad, pues cada vez, ¿no? Cada vez hay más personas y más familias que se ven obligadas a esto, y nos encontramos casos, pues a lo mejor de incluso de personas que ya, llegando a la jubilación, tienen, se ven obligadas a abrir las puertas de su casa y alquilar una habitación para poder completar su pensión, ¿no? Y llegar. Entonces, en esos momentos en los que se supone que más tranquilo tienes que estar y más que ya has dado todo, bueno, pues todas estas situaciones, pues un poco.
Y además lo que dices tú, Francisco, que no es que vayas tú y digas, no, me lo voy a pensar y tal, no, es que hay una cola ahí esperando para ser candidatos a optar a esa habitación.
Pero es importante que además tengamos en cuenta cómo es la naturaleza de esta cola. Quiero decir, no es que tú te pongas esperando y bueno, ya me tocará a mí. Es que siempre vas a estar compitiendo y siempre va a haber alguien que esté en mejor situación. Esto lo vemos muy claro en alquiler. Cuando las familias y las personas están compitiendo por viviendas en alquiler, y tú dices, pero bueno, si es que yo con mi dinero ya podría pagar perfectamente esta casa. Digo, ya, pero es que el propietario está recibiendo tantísimos perfiles que evidentemente escoge a aquellos que más tranquilidad, más seguridad le aportan, ¿no? Pues esto se traslada también al mercado de las habitaciones. Entonces, no es que te pongas en la cola y en un momento dado me tocará, no, es que siempre partes de cero. Siempre empiezas otra vez a competir otra vez pues con esas familias o con esas otras personas que a lo mejor pues tienen unos ingresos pues más altos que los tuyos, o tienen una solvencia económica mejor, o tienen algún tipo de soporte que les pueda ayudar en un momento dado.
Sí, que no eres autónomo y tienes una nómina.
Exactamente, es una situación muy complicada por la que estamos atravesando y hace falta que se haga un pacto de Estado. Todo el mundo entiende que la vivienda no es una cosa que dé votos a corto plazo, pero tenemos que empezar a pensar cómo queremos que sea la España de dentro de 10 años. Hay que empezar a construir, hay que empezar tal, y hay que tomarse en serio esto de la vivienda, porque es un problema acuciante y muy dramático.
Vivienda
ya
digna.
En los márgenes de Madrid ya se empieza a ver gente construyendo chabolas, infraviviendas y demás.
Cualquier día vemos a más gente viviendo bajo puentes, en caravanas, en espacios donde hay un mini campito. Es una auténtica vergüenza. A mí sí, cuando dicen España va bien y escucho estas cosas, se me pone la piel de gallina. Y cuando desean feliz Navidad, dices, será aquellos que puedan vivir dignamente. En fin, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer y te desearé feliz Navidad más adelante. Ya te enviaré un mensaje, porque todavía queda tiempo y creo que hay que hacerlo cuando estemos más cerca.
Todavía queda tiempo, todavía nos quedan fechas, sí.
Un abrazo, Francisco, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego, chao.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Oscar Wilde dijo, «Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero».
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Dicen los que saben que felicidad de la buena es una energía que no se crea ni se destruye, te transforma. Una felicidad que se come, se canta, se baila, se sonríe. Eso que hace feliz, solo a ti o a todos a la vez. Felicidad de la buena es... Costa Cálida, Región de Murcia. Felicidad de la buena.
Si secuestran un edificio, llamas al de la Jungla de Cristal. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que se hacen pasar por tu hijo para estafarte? 017. ¿Que manipulan tus fotos con IA? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
A
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Securitas Direct.
Buenas, quería información para instalarme una alarma. Han robado mi bloque y no quiero que me pase lo mismo.
No se preocupe, porque nuestra alarma con cerradura inteligente tiene un cilindro de máxima seguridad que le protege de las técnicas de robo más avanzadas, dando aviso a policía en caso de intrusión.
Ah, qué bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
De repente, pero he cogido el tiempo con los dientes. Aunque todo lo que intente sea con...
El sector de l'apicultura es veu tocat de mort amb la competència de mels de baixa qualitat o xarops importats d'altres països de fora de la Unió Europea. I volen una normativa europea que protegeixi tant els productors com els consumidors locals dels productes barats i de baixa qualitat. Segons una investigació de la Comissió Europea, atenció, un 46% de les mels importades que circulen per Europa són sospitoses de ser fraudulentes. Davant d'aquest elevat percentatge, com podem saber si estem comprant una mel autèntica? Doncs avui li traslladarem algunes preguntes al Josep Maria Llorenç, que és el cap sectorial del sector apícola de l'Associació Agrària de Joves Agricultors Ramaders de Catalunya. Josep Maria, què tal? Bona tarda, gràcies per ser-hi amb nosaltres.
Hola, bona tarda, què tal?
Escolti'm, la permissivitat de les administracions està dinamitant els esforços dels apicultors per oferir un producte de qualitat sa i sostenible, no?
Bé, aquí representa que hi ha unes normatives, però la indústria va pel davant d'aquestes normatives sempre, no? Llavors, feta la llei, feta la trampa, i intenten camuflar pues, productes que realment no són mel, que són mels fraudulentes, que és el que es diu, no? Uh-huh. Aleshores, a veure, hi ha moltes coses que pot fer la indústria, no? I no els apicultors, la indústria, que té aquest poder, tenen bioquímics, tenen gent experta que poden fer diferents barreges, per dir-ho així. Llavors, aquí, doncs, ve, per exemple, molta mel doncs fraudulenta de xarops, xarops d'arròs, xarops de morès, etc. I això entra per la duana. I llavors aquestes barreges es fan a la indústria d'aquí, però a l'entrar per la duana hi hauria d'haver aquests controls. Nosaltres demanem aquests controls a la duana. Demanem ja fa anys que això hi ha d'haver uns controls doncs, més exhaustius, perquè clar, vulguis o no, doncs això ja si no entra, ja no entraria aquí a l'indústria, no podíem barrejar. Llavors aquí s'hauria d'intentar això. Llavors també volem un laboratori doncs, a nivell d'Europa que pugui detectar aquest, amb noves metodologies que puguin detectar més bé tots aquests fraus. I aleshores jo crec que aquí també és el que deies tu, no? Que la normativa hauria de ser més clara i que hauria de recolzar una mica més el sector apícola, els apicultors, no? Les mels bones. Perquè què diu el BOE? El BOE diu que la mel és el que fa les abelles. Per tant, totes aquestes mels de baixa qualitat i que estan ultrafiltrades, que venen de fora d'Europa, de països tercers, de Xina, d'on sigui, tot això ja no hauria d'entrar com a mel. Això ja no és mel, perquè li falta el pol·len, li han tret aquest pol·len. Llavors, aquí a Europa està prohibit ultrafiltrar la mel, això primer. I després tenim també aquestes barreges, no? Sigui el que sigui, que barregin qualsevol cosa, això ja és industrial. Per tant, ja no és la mel que ha produït l'abella. I això s'hauria de separar. Tot el que no sigui mel feta per l'abella ja no és mel. Per tant, ja no se li podia denominar amb el nom de mel. D'acord?
Així és. Però jo hi ha una cosa que no entenc. Si Espanya és el primer productor de mel d'Europa i la qualitat del nostre producte és boníssima, per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur, hi haurà entrada de països sud-americans amb costos molt inferiors als països europeus.
Correcte. Això és un altre cavall de batalla i que hi hem de lluitar. I això és quasi bé impossible poder subsistir. Amb unes entrades de mels més mediocres i més de baix preu, en el qual ens acabarà d'acabar doncs, amb el sector, acabaran amb nosaltres, acabaran amb l'apicultura. I això no ho podem permetre. Uh-huh. Vull dir que hem de ser tots, tant els consumidors com els apicultors, com l'administració, que hem de lluitar perquè això no passi. Tots tenim una part de responsabilitat, perquè pensem que les abelles pol·linitzen i les abelles són molt importants. Per tant, hi ha d'haver apicultors, hi ha d'haver abelles, i això és molt important per tots nosaltres.
Òbviament, per tant, perquè això contribueix a enriquir la biodiversitat i el manteniment del món rural. No hem d'oblidar que el 75% dels aliments que mengem i el 84% de les plantes que hi ha al camp, les silvestres, depenen de la pol·linització d'aquestes abelles.
Correcte. I això és vital. És una de les coses potser més importants, perquè exacte, doncs la mel, la millor, o els sucedanis els poden importar d'altres països, però les abelles i la pol·linització no. Per tant, si hi ha apicultors, hi ha abelles, i si hi ha abelles, hi ha pol·linització. Molt important, això.
Com a consumidors, Josep Maria, digue'm, hem de llegir l'etiqueta, mirar el preu, què hem de mirar per saber si ens estan venent mel o no mel?
A veure, jo si parlo com un consumidor i tinc que entrar en algun lloc i comprar una mel determinada, sempre miraré la lletra petita. I quan veiem països diversos, mel de la UE i no la UE, mel pasteuritzada, i tot això jo us recomanaria que no la compréssiu, d'acord? Crec que és un factor clau, és un punt determinant i, sobretot, doncs ja dic, mirar, aprendre una mica doncs, de veure doncs, de l'hort a l'olla, mel d'apicultor, intentar anar a buscar aquestes fires que es fan també i botigues a molts llocs, a tot arreu, i també alguns supermercats, també mels artesanes. Sí. Doncs intentar buscar aquesta mel de quilòmetre zero i llegir una mica la lletra petita, jo crec que amb això i aquesta informació pot anar bastant bé.
Cal desconfiar de mels que valen entre 5 i 6 euros al quilo, Josep Maria?
El preu també és determinant, que m'ho he deixat de dir. Si trobes una mel de 2 o 3 euros al quilo, que jo l'he vist, i altres preus doncs, molt baixos, aquesta mel doncs, jo desconfiaria. Exactament, s'ha de desconfiar.
Josep Maria Llorenç, cap sectorial d'apicultura del sector apícola de l'Esgar, Associació Agrària de Joves Agricultors Ramaders de Catalunya. Gràcies per estar amb nosaltres i entre tots, aviam si aconseguim alguna coseta.
Vinga, va, endavant.
Una abraçada.
Doncs salut i abelles.
Gràcies, salut i abelles.
Adéu.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
En el paralelo de Barcelona habita el maestro pulpeiro con más de 25 años. La carne rubia gallega de nuestra propia ganadería hecha en brasas de carbón de encina. Pescados salvajes a la brasa. Menú ejecutivo de lunes a viernes, mediodía, 24,50 euros. Nos llaman y nos llamamos la auténtica pulpería gallega en Barcelona. Pulpería Can Lampazas en el paralelo.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.
Y tampoco podrás dormir.
Y tenemos la fortuna de tener hoy en el partidazo al seleccionador, a Luis de la Fuente.
Lamine viene porque no tenemos referencia ni constancia de que tienen ningún problema. Bueno, cuando hago la convocatoria, obviamente, cuando ya hablan los doctores es cuando ya ellos me informan de lo que sucede.
Es que nos está escuchando Juan José Cota, que fue médico de la selección española.
Por eso sí se exige unos días de reposo después.
El tratamiento que le hacen a Yamal, lo sabe el Barça, no se hace de un día para otro.
La conclusión de cara al aficionado es que Lamine Yamal habrá jugado tres partidos completos en una semana con el Barça, que ahora no jugará con la selección española y el próximo partido con el Barça lo puede jugar completo.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López-Slichting.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
Amb l'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat de Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
En unos minutos, precisamente, vamos a hablar con una mujer.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
Y Arturo Pérez Reverte.
Buenos días.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tarda 50 minuts, l'interna COPE Catalunya i Andorra, i arriba el moment de l'actualitat, i comencem parlant de la Fundació Vicky Bernadet, que assegura que ha augmentat la conscienciació social sobre els abusos sexuals infantils, però alerta que continua havent-hi negació entre les famílies on pot haver-hi una situació d'abús a casa o amb algun familiar proper. Mar Porto, bona tarda.
Molt bona tarda, Montse. Bernadet, de fet, va patir abusos de menor i ha alertat que el 85% dels abusos tenen lloc en l'entorn familiar, i posa especial èmfasi en unes dades del Ministeri d'Infància i Joventut. Un terç dels joves espanyols d'entre 18 i 30 anys ha estat víctima de violència sexual durant la infància o l'adolescència, i alerta de la falsa seguretat amb què moltes famílies pensen que els abusos sexuals infantils no poden passar a casa seva. Amb tot, reclama observar molt millor l'entorn i preocupar-se sobre com ho farien amb qualsevol altre risc.
Aquí tenim un escull, aquí no podem tirar endavant perquè continua havent-hi aquesta negació o aquesta falsa seguretat que tenen totes les famílies de que és una cosa que està passant socialment però que a mi no em passarà.
Les escoles són clau en la detecció i prevenció dels abusos sexuals infantils. Cada vegada més centres demanen formació i tallers per identificar senyals i parlar-ne a l'aula. Però tot i això, Bernadet adverteix que involucrar les famílies resulta molt més complicat. A més, assenyala que el 90% no ho explica fins a l'edat adulta i reclama més prevenció també a les famílies.
I els retards crònics de Rodalies obliguen a moltes empreses catalanes a oferir més teletreball.
Així ho recull un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya i la patronal Pimec, que va analitzar més de 2 milions de vacants entre 2018 i 2024. El treball remot va assolir el seu pic el 2022, coincidint amb els efectes de la pandèmia, i des d'aleshores és la modalitat híbrida la que ha anat creixent, que ha passat de representar el 0,33 dins del teletreball el 2020 al 4,10 el 2024. Els perfils TIC són, per exemple, desenvolupadors del programari, web i multimèdia, i enginyers de telecomunicacions són els que lideren les ofertes amb teletreball. I Barcelona concentra la major part, un 92%. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, ha vinculat aquest lideratge de Barcelona a més de pel teixit empresarial, per les dificultats de mobilitat.
Els dèficits en mobilitat col·lectiva que tenim afavoreixen que hi hagi una major demanda per part de les persones treballadores de tenir dies de teletreball, perquè lògicament això afavoreix el seu benestar. No és el mateix estalviar-te l'atenció d'una cinquena part, de les tensions que tens al llarg d'una setmana quan t'has de desplaçar al teu lloc de treball, no?
Ginesta lamenta, però, que el teletreball híbrid no hagi progressat tant com esperaven, i explica que les petites empreses no tenen les mateixes possibilitats que les grans, critiquen així alhora la rigidesa de la regulació.
I la mobilització al Passeig de Gràcia es veurà afectada des d'aquest dimecres pels preparatius de l'acte d'encesa dels llums de Nadal, que es farà aquest dissabte, dia 22.
Sí, així des de les 7 d'aquest matí ja no es pot circular per la calçada central del Passeig, que ha quedat tallada al trànsit, i també està prohibit aparcar el tram comprès entre la ronda de Sant Pere i la Gran Via de les Corts Catalanes, incloses les motos a la vorera. Aquestes dues prohibicions prohibicions es mantindran fins les 6 de diumenge, dia 23.
A la comarca tarragonina del Baix Camp, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues.
Hi ha 7 detinguts i s'han intervingut 240 quilos de substàncies estupefaents. A més, la policia va trobar també una arma de foc, diners en efectiu i documentació que ajudava a definir l'estructura de la xarxa. Melanie Marcos, de la Policia Nacional, comenta que el grup tenia un gran suport logístic per dur a terme aquestes operacions.
La organització criminal disponia d'un gran suport logístic, con diferents domicilis i naves, en els quals desenvolupaven su activitat criminal, així com una àmplia flota de vehicles, los quals han sido intervenidos.
En total, grans quantitats de xis i de marihuana, a més de material pel cultiu intensiu, és a dir, panells LED, aparells d'aire condicionat, filtres i centenars de tests. Tot plegat una activitat preparada per produir i distribuir a gran escala. Els membres de la banda, residents sobretot a Reus i Montroig, tenien funcions molt definides, des de vigilants fins a conductors. Aquests operaven arreu de la demarcació i feien viatges freqüents a Alemanya i Suïssa, on acabava la droga.
Més informació a COPE Catalunya i a la xarxa social X i Facebook. Marc Porto, gràcies, bona tarda.
Gràcies, Montse, igualment.
Doncs arriba el moment de la informació esportiva, arriben els esports a la linterna de la COPE i amb bones notícies pel Barça i sobretot per la comoditat dels socis en el retorn, no per pocs calés, a l'Spotify Camp Nou. Quique Iglesias, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Montse. Tots són bones notícies. A Can Barça, almenys a l'espera de que tots els internacionals tornin i la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou dissabte. I avui s'ha confirmat que la UEFA permet fer una excepció que el conjunt culer pugui canviar Montjuïc pel Camp Nou en plena fase de grups de la Champions. Serà el 9 de desembre davant l'entratge de Frankfurt. Avui hi ha hagut junta directiva barcelonista, la comarca no es visita, que deien, eh? Avui capítol a Sant Cugat del Vallès, on hi ha estat el Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
Dia complet a Sant Cugat, bona tarda, Quique Montse, perquè engegava amb una visita al monestir, amb el rector, perseguia amb la junta directiva. No hi ha cap punt destacat, ens deien a l'ordre del dia, una junta més, dinar de la directiva i després atenció als mitjans abans d'un acte que s'està produint ara amb les penyes. L'atenció als mitjans a càrrec de la vicepresidenta Elena Forque, explicava que la grada visitant a la Champions estarà a la segona graderia lateral, de manera provisional, sobre les entrades, els preus de les entrades, els que es queixen alguns socis perquè són força cars, deia això la vicepresidenta del Barça.
S'han puesto unos precios que se consideran de mercado, que sé que pueden generar una cierta sorpresa o un cierto enojo. Te pedimos un poco de paciencia y de comprensión y que solo iremos regulando conforme ya podamos abrir también la fase 1C y ya cuando definitivamente volvamos.
I de cara al partit de dissabte, deia la vicepresidenta Elena Fort que el saquer d'honor que s'està parlant, que hi haurà un i destacat, l'hauria de fer, ella creu, li faria il·lusió, al president Laporta. Més sobre el partit del Eintracht de Frankfurt al Camp Nou, serà el primer de la Champions, deia que hi haurà mesures per evitar que es torni a repetir aquella marea blanca. Per cert, esportivament, et dic, Quique i Montse, que Rashford, Bernal i Koundé han tornat després de la seva aturada de seleccions. Rafinha i Casadó han fet l'entrenament sencer per primera vegada, estaran dissabte contra la Atlètic Club a l'estadi i Lamine ha fet només una part de l'entrenament, però no salten les alarmes. Pedri encara segueix sense entrenar i apunta ja cap a Stamford Bridge.
A Can Perico, gràcies, Víctor. Roda de premsa força interessant de Tyrese Dolan, que ha reconegut que l'octubre ho va passar força malament. L'escoltem.
Ja portem bastants mesos de temporada i no és cap coincidència que estiguem sisens a la Lliga. És una posició molt merescuda i volem anar a més, si és possible. Donarem el 110% a cada partit. Manolo és un entrenador que no ens deixarà caure i si caiguéssim ens sabria molt greu per tota la feina que estem fent des de l'estiu. És el moment de seguir com fins ara.
Les noies... Ara sí, les noies de Pere Romeu són a Londres per jugar a demà, una nova jornada de la Champions League femenina. 3 partits, 3 victòries pel Barça davant un Chelsea que tampoc coneix la derrota. El partit és demà a Stamford Bridge a les 9. Bàsquet, a l'espera de que arribin els partits d'avui, la notícia ha estat al Palau amb la presentació del nou entrenador del Barça, Xavi Pascual, que sap perfectament de l'exigència d'una banqueta com aquesta.
Vinc al Barça només per una raó, és per guanyar. No hi ha temporades de transició al Barça, això no existeix, i estem aquí per intentar-ho o per estar a prop de fer-ho. Evidentment el procés és difícil i llarg, no estem en una dinàmica de guanyar títols, però ho intentarem estar molt a prop com no pot ser d'una altra manera. Això és el Barça i sempre ha de ser així, sigui quina sigui la situació econòmica que tinguem. I ho direm amb la boca gran, no amb la boca petita, intentarem anar de cara, que el nostre objectiu és intentar estar a prop de guanyar tots els títols i, si es presenta l'oportunitat, saltar i fer-ho.
Pasqual ja és amb l'equip a Istanbul per jugar demà a 6:45 davant l'Anadolu Efes a l'Eurocup. Tan sols uns instants per la cita a l'Itàlia. A Itàlia entra el Venezia, el Reyer Venezia i el Baxi Manresa, tots dos empatats amb 3 victòries. I a les 20:45 Champions, a partir d'aquesta hora, en teoria, partit del risc que porta tancada el pavelló olímpic de Badalona, partit entre el Joventut i els israelis del Hapoel Holon, amb amenaces de boicot a càrrec de grups palestins que tenen l'alcalde Xavi García Albiol molt alerta. En vol, d'aquí a uns minuts, també PSG-Barça a la Champions, i acabem amb waterpolo europeu, perquè d'aquí a una estona també partit molt nostrat. Això sí, a la Champions, a la piscina de l'Atlètic Barceloneta,